A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimecres. I avui dimecres també, com ahir, tinc mixitat a La Tertúlia. Així que els convidats està equiparat. Sandra Cano, benvinguda.
Gràcies per convidar-nos.
I Gini Martínez Llesques, benvingut.
Moltes gràcies per recordar-te que estem... disposats a vindre quan vulguis.
Ja ho sabeu, sempre sou benvinguts, convidats. Sé que teniu agendes doncs, no sempre senzilles, però sempre ben trobats i agraïts que esteu aquí. Què dir? Una setmana Nadal, o sigui que ja estarem cruspint-nos torrons i altres coses. Són dates que a vegades generen un estrès addicional, no? Perquè dius que i la compra, i què faig, i tal, i l'altre. Tothom corrent a l'últim moment, o vosaltres sou dels que ja ho teniu bastant preparat i organitzat?
Bueno, les compres s'han de fer encara, per part meva. Hi ha molta gent que les preveu, inclús aprofita el Black Friday i tots aquests invents que han fet la societat de consum. Però és veritat que ja tenim pensat més o menys que pot encaixar a cada familiar i que li pot agradar. I a més, l'amic invisible, que m'imagino que tots en fem ara, inclús familiarment encara estem fent l'amic invisible, cosa que és bastant xulo i és un afegit més de la trobada.
El que dius tu, tinc cosins a Barcelona que, per fer-ho fàcil, com la cosinada era ampla, a casa feien com un amic invisible, però... tu triaves un home i tenies que fer un regal a aquesta persona i ja està, perquè si comences a tenir que fer el repartiment, si l'extensió familiar és bèstia, no te'n surts, no? També és una alternativa, no? Perquè en temps on l'economia és complicada dius, mira, fas un regal per una persona i així contents una miqueta les despeses.
Exactament, nosaltres és el que fem, eh? I de fet utilitzem la tecnologia que hi ha avui en dia, que dones el teu e-mail, llavors reps l'e-mail amb la persona que t'ha tocat.
Que professional, que... tio.
Sí. No. Estem professionalitzant la trobada de la família. Sí.
I fiques els noms de les persones i ja directament sí. Li va enviant a algú.
Hi ha una persona que se n'ocupa i llavors fica tots els e-mails allà i el programa automàticament t'envia un e-mail amb la persona que t'ha tocat. No? Inclús pots excloure el teu nucli familiar. O sigui, que a mi no em toqui, per exemple, el meu nucli, no?
Per tant, la teva parella, el teu fill. Mare,
exactament. Per tant, és un afegit més, com he dit abans, de trobada familiar i a més que sol ser bastant graciós, no? Perquè ja et penses regalos que puguin doncs, encaixar amb aquella persona. No?
Jo em quedo bocabadat, o sigui, per utilitzar la paraula.
Jo me quedo petitiesa. Jo no he comprat res, en sèrio. Jo, és que no tinc ni previst, no sé ni el que soparem. Sé que es fa sempre a casa meva. Nosaltres som del 24 per la nit, el 25 menjar rampoines, com diem, que no fem res, mengem restes, i el 26 que Sant Esteve sí, tinc previst marxar fora amb la meva filla, però jo no he comprat res. No, és que no he comprat res, ni per menjar, que, a més l'altre dia tenia així com una mica de dosis d'autoirresponsabilitat perquè tothom ha comprat els regals, tothom té els congeladors plens, i jo he pensat, saps? I jo m'anava mirant com dient, però és que no tinc res.
Nosaltres sopem fora, no? Perquè hi ha restaurants que obren i aprofitem això, perquè evidentment la família es va fer més gran i arriba un moment que no hi cabem amb cap interès, no? Llavors hem de tirar de restaurants i ho hem fet així. I m'imagino que vosaltres teniu el mateix problema i els oients també, de que clar, quan tens parella, doncs tens que elegir el dia 24 entre la família de la teva parella o la teva, no? Llavors s'ha de dividir doncs, el 24 en un costat o el 25 en un altre, no? M'imagino que tots els oients tenen aquests problemes, no? Però al final, bueno, és qüestió d'entesa i ja està.
Si són problemes d'aquesta magnitud... tant de bo només siguin així, no? per dir-ho d'aquesta manera.
No, això pot crear moltes trencadisses a les cases. No, cuidao que això, que a casa meva el 24, perquè ho dic jo, i ho fan hasta per sorteig i s'acaben enfadant les sogres i tot. Sí, això, cuidado, Jo no m'he trobat, no m'he trobat, però sí que és veritat, però no m'he trobat perquè a casa meva, és veritat, la meva mare sempre ha sigut el 24 per la nit i molta gent el 24 per la nit no fan res. Però, i era d'adaptar-se, però sí que és veritat que hi ha gent que s'emprenya o que tenen ganes d'emprenyar-se i aquest és un motiu per emprenyar-se.
Els que provenim amb família de la part de castellana, no? Es celebra molt el 24, Nochebuena, no?
Sí.
Llavors, si la teva parella és catalana, doncs és molt fàcil administrar-ho, no? Perquè un amb una família celebra el 24 i l'altra el 25, no? Perquè celebra més el 25, inclús la nit de Sant Esteve. Però clar, quan coincideixen dos famílies o una parella que són amb família castellana, doncs aquí venen els problemes, no?
Clar, però... la Nochebuena al final no és tan bona,
no? No, i que després, jo no sé vosaltres, però bueno, que poder, jo una vegada vull dir això, i unes amigues meves quasi em prenen, però és que l'època de Nadal és època de discussions, Jo no, perquè moltes vegades pues, les famílies pues, allà junten i comencen amb els retretets, el que tu m'hiciste, el que... Saps? Que vull dir que a vegades no sé si és perquè es veu vi o perquè no es veu, perquè el que sigui, però a vegades les festes de Nadal...
Jo nosaltres hem fet un giro amb això de... Sí. És veritat que abans discutíem perquè semblava que era un...
Sí.
Era molt xulo discutir, no? I ara és tot el contrari, ara són regals de l'amic invisible, com hem explicat. Sí. I també ara portem un karaoke i llavors... Sí. Jo ja m'estic preparant cançons.
Bueno, i perquè ens hem fet més grans i el mut ha canviat, però sí. Quan érem més joves, perquè no m'ha regalat, perquè no m'ha comprat, i a mi perquè no... Però és veritat amb això.
Llavors és qüestió de tirar d'eines d'aquestes, sí. Com un karaoke, sí. I a cantar, i esperit, sí. Nadalenc, sobretot.
De lo que dieu també, ara, i aquesta setmana n'hi haurà encara, i n'hi han hagut les setmanes anteriors, sopars d'empresa d'anar també, segons com va la cosa... no dic que es lia, no? Però es desvirtua una miqueta el bon quòrum que és el sopar de Nadal, entre excessos de beguda o en un moment que es desinhibeix, i a partir d'aquí doncs ja l'ambient, que té que ser, diguem, més aviat fraternal, al contrari, es posa més enverinat.
Jo una empresa, amb dinars de... No m'he trobat. Amb dinars o sopars d'empresa, no, és veritat, això sí que no. Però sí que és veritat el tema de... Pues eso, de que l'alcohol fa que la gent perdi la vergonya i després sortim i, bueno... I l'endemà, pues, cuita aquesta o aquesta ahí, saps? Però, bueno, al final jo penso que això és un entorn de festa i que bueno...
Bueno, el que passa a la... El sopar d'empresa es queda a la sopa d'empresa, no?
Sí, sí.
Però moltes empreses s'han adoptant fer activitats com un room escape, perquè llavors es relaciona doncs el treball amb equip, coses que a vegades doncs, és inclús després reflexat a la feina diària, doncs és interessant, no? Llavors el room escape, per exemple, seria una opció vàlida per abans d'un sopar d'empresa, doncs, realitzar-ho, no?
Bueno, estem donant idees per l'any que ve, perquè, clar, estem a pocs dies ja, les agendes ja estan més que trafegades i complicades.
Que sí que està clar, espera, aquest tallo, és que època de Nadal és època de consum d'alcohol, i això, ostres, també nosaltres creiem que pues, es podria mirar de moderar, no? Perquè sobretot l'endemà, que comencen les campanyes d'alcoholèmia, quanta gent palmen, que... Hosti, tu, pues, que, bueno, si veus, pues, ostres, que és un tòpic i un típic consell, no gaire... Però no agafis el cotxe, o si no, si l'has d'agafar, no beguis, no?
Correcte. El que dius tu, a més, sabem que el jovent doncs, es desinhibeix molt ràpid. I,
però no que, escolta, que no tant el jovent,
No,
que el jovent és més responsable, que a vegades que hi ha gent de la meva edat que estan palmant i han palmat i... Que no és una qüestió de tots, que ens envalentonem i pensem, no, jo estic bé i no estàs bé, tu.
És que el límit s'hi arriba molt ràpid, sí, o sigui, sí. Que el 0,5 o el 0,8, sí. Tampoc és una quantitat...
I ara l'excusa del taxi ja no serveix, perquè és veritat, surts dels puestos i no arriba el taxi. Ai, és que no trobo taxi, no, però és que ara hi ha un bus que et porta tot arreu, que el tens fins a l'estàndard. Jo l'altre dia vam sortir i vam agafar el bus. Vaig deixar el cotxe, doncs mira, i vam agafar el bus. Jo no sé si hauria donat positiu o no, però ja no ens ho vam voler jugar. Que ara ja... a nivell de comunicacions que ens ho estan posant una miqueta més fàcil en aquest sentit, no?
Mira, que aquí a Andorra tenim marge, perquè a Espanya és més restrictiu en aquest sentit, No sé si estan al 0,1 o 0,2, sí. Vull dir, pràcticament res.
Sí.
Vull dir, el que ha de conduir no pot veure. I en canvi aquí tenim un petit marge, no?, per prendre una copeta de vi o una copa de cava i celebrar-ho, no?
Sí, però el marge és molt difícil, perquè quan veus, veus. Saps? Jo, penso, que no... que jo admiro la gent que només es pren una copa de vi, però bueno, ja que estamos, i el vermut, i la cerveseta, i quan te dones compte que ja te'ls has pres tot, és que, clar...
El que passa és que quan arribes a una edat...
Que sí, que sí, però no condueixis.
No és que siguem molt grans, ni molt menys, però és veritat que bueno, pues, després l'endemà, i igual estàs dos o tres dies que estàs malament, no?
Perdona, i una
setmana,
papó.
Jo, ara mateix, que practico molt esport, això, doncs no m'agrada, no? Estar dos dies malament perquè he vingut una mica... de posar una copeta, o sigui, és veritat que amb una edat ja això
es valora diferentment.
És secundari veure i prefereixes, doncs, estar bé, no?
És que tu pots passar igual de bé sense estar begut, per dir-ho d'una manera.
Sí, ja t'ho dic jo.
El riure, les converses i tal, sí que poden desvirtuar d'una manera o d'una altra, però el ser serè, per dir-ho així...
No, perdona, i el sentit del ridícul, que cuidado, que a vegades em passa engatat i fas tonteries, sí. O veus algú... Cuidado, que a vegades és millor no veure que veure i després tindre que... cuidado, que les vergonyes a vegades es perden malament, eh?
Sí, sí, l'altre dia m'han ficat la cançó dels Chunguitos i...
Claro. Bueno, esto es lo de menos, pero que a vegades...
I a més que avui en dia a sobre et filmen, no? Et pengen en una xarxa social, vull dir que no és com abans, no? Que ahí quedava, no? Però ara mateix, sí. És veritat que hem d'anar amb més cuidado.
Ara, el que dius tu, Higini, o tu, Sandra, el sentit del ridícul, si a més no vas begut, és encara més divertit, perquè ho disfrutes encara més.
Home, tu passes bomba, clar, veus aquells, home, clar.
Sí, però és el socillo també, eh? Si no veus absolutament res, doncs o has de ballar molt, que llavors tens altres... endorfines que tu segregues com a o si rius molt, per exemple, també és una teràpia bona per estar doncs amb una actitud que sigui molt positiva, no?
Perquè però això és, això però no, això jo crec que és un tema d'inseguretats. Jo sense beure sóc molt més divertida inclús que beguda.
Sí?
Sí, no, en sèrio, i amb els anys, pues jo penso que no.
Bueno, que pues caldrà fer un sopar de tertulians.
Sí, de tertulians, però que no, en sèrio, que això és un... Poder tu veus així, però no. Mira, jo embarassava la meva filla, que a més viatjava molt, clar, jo la colla no bevia. Jo m'ho passava de bomba, jo pensava, mare meva, i no, però no, jo no crec que... Bueno, poder sí, tu veus així, però jo no ho crec així, eh?
Bueno, però sobretot que l'alcohol no conserva... Això s'ha de dir ben clar, eh? que els oients ho sàpiguin. Que,
sí,
que,
només conserva aquest... els pepinillos i algunes coses més i ja està. I en llauna amb un pot de vidre.
Que el mito que l'alcohol conserva no és veritat.
Que va, la reserva és violenta.
Direm consum responsable en aquestes festes i a vegades el cost del taxi o del transport et surt més barat que no pas la sanció o els disgustos que pot...
I que et pots emportar algú per davant. També. Jo soc, jo com a associació, jo recomano i sobretot a la gent, el consum zero. Però bueno, després cadascú dintre les seves llibertats pot fer el que vulgui, però si consums, pues, d'una manera responsable i sobretot que no és que et facis mal a tu, que no li puguis fer mal a ningú.
Correcte. Parlant de festes, es posaran vasos, l'associació doncs, de Sandra que tu portes de Joves en Risc d'Andorra, ha fet uns posavasos molt xulos ja fa uns quants mesos.
Sí.
Ho podem dir a l'antena, bars que en volguessin, sí. Que no en tenen, que tal, que es posin en contacte amb l'associació per tenir-los, sí. I més aquests dies de festa, que sí. Els vasos es posaran i es faran servir, sí. Bastant, no? Aleshores, ja ho sabeu.
És una campanya que vam activar amb l'empresa familiar i amb Creu Roja fa un any, per la prevenció del mal ús de les pantalles, després de tindre l'informe d'UNICEF, i bueno, els donem gratuïts als bars i als restaurants, que hi hagi un entorn familiar, i la veritat és que ha tingut molt èxit. I si em deixes, ara pues, m'agradaria dir que també comencem una campanya per fer un llibre en relació amb l'assetjament. Estem recaudant diners, l'escriurà la Silvet, que la Silvet és una noia que va patir assetjament, que ja ha escrit dos llibres que no tenen res a veure amb l'assetjament, i l'escriurà ella pues, amb testimonis de l'associació que li expliquen amb ella els seus casos, i bueno, pues, seran testimonis reals de gent d'Andorra, de famílies d'Andorra, nens que han patit assetjament i nens que han sigut assetjadors. D'acord? I les famílies, no? I és un llibre molt inclusiu i que no ataca ningú. No es parlarà ni de centres educatius, ni de... no es posaran noms, vull dir, és una mica per conscienciar al país de les conseqüències de que l'assetjament no és una broma i que com ho poden passar malament. Tenim, per exemple, un cas d'un xaval que inclús ha acabat a la presó, vull dir, ell es va tornar quan ell va fer el canvi de l'edat de nen a adolescent, pues va tornar a l'institut i ell es va empoderar i va ser un assetjador en potència i després pues, bueno, es va refugiar en drogues, bueno, ha tingut un viscut i també explicarà el seu testimoni.
De lo que diu Sandra, clar, la campanya que heu portat des de fa un any amb aquests posavasos, hi ha hagut accions, hi ha també el projecte Vida, sí. Doncs que està conscienciant doncs aquest ús responsable de pantalles, amb, no sé si malauradament és una conseqüència, però aquest any en el pressupost del 2025 hi haurà més, diguem, camp per salut mental i per altres coses. Dius, clar, és un enemic que està dormint, potser, aquest mal ús de pantalles en joves, perquè estava llegint l'altre dia que un 90% dels infants de 10 anys ja tenen accessos a mòbils, sí. Amb accés a internet, o sigui que és esfarraïdor.
No, no, és que a més és molt alarmant, i això al final s'haurà de legislar, és que al final es tindrà, perquè els propis pares, l'altre dia una amiga meva em deia, no, és que la meva filla, jo li miro l'Instagram i tal, i no sé què, dic, però quants anys té la teva filla? Diu, 11 anys, és que la teva filla no pot tindre Instagram, és que no ho dic jo, és que està prohibit. És que al final els pares som còmplices de coses que no... Els crios no poden tindre TikTok, no poden tindre Instagram, però és que està legislat, és que... No, ells quan se donen d'alta en aquestes pàgines i de més, ja ho diu l'edat, i si tens una certa edat no hi pots ser-hi. I clar, tot això s'haurà d'alguna manera pues, s'haurà de regular a través de la llei. És com, estem contents, no?, que pues, això aconseguir que la salut mental estigui de moda, però ha de ser d'una manera molt positiva, perquè si no es desvirtue, no? I hem aconseguit pues, que el PISMA pues, fos una realitat i que a més s'ampliïn partides perquè fan falta, no per una altra cosa, sinó perquè és una necessitat. I hem aconseguit també, pues, que, com a societat, pues, que a les escoles, a l'iPad, que era tant, pues, ara ja no hi serà. Però clar, és que totes les noves tecnologies, el que deies tu, no?, de les dies, és que ens estan devorant d'una manera tremenda i hem de protegir una mica els crios, no? És important. Avui he vist que des de CTA pues, feien algo relacionat amb el tema de salut mental amb la Maria Giró, que és la cap d'infància de l'hospital. I a més, ho trobo superencertat, perquè qui millor que algú que treballa amb aquests infants i que veu com això, ella que ha estudiat la carrera de psicologia, que veu que això cada vegada va més, no? I sí, jo crec que totes les accions que es facin són bones i que totes les mesures i les campanyes que facin les associacions són poques, però que a més els pares tenim una responsabilitat de posar els límits i no normalitzar alguna cosa que no és normal.
Clar, el que diu Sandra de Gini és que un menor de 14 anys te'n vas a comprar tabac, et diran que no, te'n vas a comprar cola, et diran que no, però tens accés, diguem, a un ventall d'informació falsejant o mentint, diguent les coses molt clarament, quan vol obrir un compte Instagram, un compte TikTok i amb l'aval del pare còmplice.
Sí, el gossping i totes aquestes paraules que poder... Aquesta noia o aquest nen li està parlant una persona que és una foto i resulta que és un tio que té 50 anys, que és un pedrasta, que li demana una foto, és que és un risc i això no ho valorem.
El que passa és que jo penso que s'hauria de fer continuar fent molta pedagogia, no?
Sí.
O sigui, intentant que als col·legis hi hagin xerrades, que vosaltres com a associacions també, i m'imagino que ho feu o teniu previst fer, d'anar als col·legis i marcar-li els límits d'on està doncs, poder parlar amb una persona o on està un assetjament, no? Perquè jo crec que molts joves no ho tenen clar, inclús molts adults no ho tenen clar, perquè venim d'una societat doncs, patriarcal, masclista, que ens ha donat una tolerància massa gran i no teníem clar el que era un assetjament o el que no. Llavors hi ha molta gent que ha fet assetjament sense saber-ho,
sí.
I jo crec que s'ha de fer molta pedagogia en aquest sentit, en què la gent sàpigui on estan els límits i on és parlar amb una persona o convertir-se en un assetjament i que pugui ser delicte, no? Per tant, ja des de petits se'ls hauria d'instruir pedagògicament i als grans, que ens incluïm tots, doncs fer una posta a punt de tot el que és el que s'ha avançat amb feminisme i amb el que és ara mateix doncs el respecte vers als altres, a l'altre sexe, no? que venim d'una, com he dit, d'una societat masclista patriarcal, no? Que ens ha ensenyat i ens ha portat cap a una direcció que era equivocada.
El tema de l'assetjament, a més, també hem aconseguit que s'activi un protocol que abans no hi era, el protocol de sospita, però també ens trobem que hi ha molt pare negacionista, el meu fill, no? Sí, tio, el teu fill també, saps? I clar, és un tema de tots i de parlar i que com a societat, i lo del mòbil, és que al final et trobes amb pares que et diuen, no, és que el meu fill és superbo perquè no surt mai de casa, està sempre a l'habitació, però és que està amb un mòbil i això pues, no socialitza, els genera molta angoixa, poden tindre problemes d'obesitat, és que i lo del mòbil, és que jo penso i insisteixo, i crec que quasi totes les associacions coincidim en el mateix, s'haurà d'acabar legislant.
A partir dels 16 anys, potser l'ho...
És que no ho sé, jo no sóc una experta en això, però el que crec és que el que no... És que jo no sé si us ha passat d'anar a un restaurant xulo, car, bo, i arribar a una parella amb un crio, sentar-lo a la trona amb el mòbil, tio, per què vas al restaurant? És que no sé en quina edat s'ha de donar... Clar, molts diuen, és que li dono el mòbil al meu fill per tenir-lo...
Localitzat.
No, perquè... Localitzat, però és que després el truques i no et conteste. Però és que li pots donar un mòbil que no tingui... Bueno, el típic tonton, no? El mòbil d'aquests...
Sí, abans. No diguem la marca, però que són més que conegut, que comencen només amb números, sí, i que només trucaves, o sigui, ja està. Clar. I el joc de la serp.
Sí. Jo no però sé en quin moment o com s'ha de... Quina és l'edat? Jo no sóc una experta en això, però jo sí, com a associació veiem total desgavell que això està ocasionant, tremendo.
Però recordem que nosaltres...
I el ciberassetjament, perquè abans l'assetjament tenia horari. Sortien de l'escola i fora, però és que ara no tenen horari ni res.
Cal recordar que nosaltres sortíem per la nit i jo imagino que molts oients també, que ens traien el nostre pare o la nostra mare esperant a casa perquè estaven preocupats.
Home, clar.
No havia ni mòbil de botons, no havia absolutament res. Per tant, els pares estaven preocupats tota la nit fins que arribaves, no? El mòbil jo penso que serà una bona eina per tindre una localitzat al teu fill, si li passa algo que pugui demanar ajuda, perquè li pot passar algo, i aquí a Andorra tenim molta seguretat, però a altres països no. Llavors utilitzen el mòbil perquè, sobretot les dones, que són les que més afectades amb un, doncs amb un atac, no? Pues puguin amb el mòbil defensar-se i inclús fer una foto i enviar-la i demanar ajuda. I, bueno, i més que res que pugui estar localitzada, no? Doncs és una bona eina, el passat que com tot s'ha de saber utilitzar. Sí.
Parlant de mòbil i de números, bueno, un número que s'ha posat en funcionament no fa massa temps, al setembre, el 177, la línia verda, per a les persones doncs, amb inquietuds o moments molt difícils de la seva existència i amb tendències doncs, a voler fer gestos doncs, bastant lamentables o desgraciats per la seva salut. 32 persones ateses, dues persones que estaven en risc imminent de suïcidi, per utilitzar la paraula, perquè té un nom i no en tenim que tenir vergonya. Però és cert que potser aquí a Andorra la paraula suïcidi durant molt de temps ha sigut molt tabú.
Bueno, però no aquí a Andorra, a tot arreu. Nosaltres estem supercontents, perquè aquesta línia verda va ser una realitat gràcies a la nostra associació. Nosaltres vam posar el telèfon de la línia de l'esperança amb la ministra actual de Salut i ells van fer total, i ha sigut una realitat, i estem supercontents. I a més, després el que s'ha fet és el grup de WhatsApp pels xavals, que està molt bé perquè, bueno, pues, com que amb les noves tecnologies, i sobretot és una eina que és 365 dies, 24 hores, amb professionals o gent que està molt preparada darrere, on tens l'anonimat és total, i és una línia que no és només per això, és una línia perquè la gent no estigui sola, no? Perquè hi ha molta soledat. I la paraula suïcidi, bueno, és que la paraula salut mental està aquí a tot arreu, no? Clar, sí, és molt tabú, i és com tot, no? Tu tens un fill amb un problema, jo què sé, les comparatives són molt dolentes, però un fill que s'ha trencat una cama i l'han operat i tal, tothom el va veure a l'hospital, tothom te truca, tothom... Tens un fill amb un problema de salut mental i primer que tu ja ho amagues molt, i després pues, quan té un ingrés de llarga durada en un centre pues, terapèutic, molt poca gent pren l'estona d'anar-lo a veure, no? O quan fa el reintegrament a l'escola, pues, bueno, sempre el miren com a l'enet raro, mira-lo, el tal, saps? Vull dir, és que la salut mental, i tots hi podem passar, eh? Vull dir, per una mort d'un familiar, perquè algú et deixi d'una manera traumàtica, per lo que sigui, un assetjament, un maltractament, una violació, lo que sigui, tots hi podem, és que de fet tots hi passarem en algun moment de la nostra vida per un episodi de problemes de salut mental. Però sembla que és algo pues, que es porta molt amagat, i l'estigma, i sobretot l'autoestigma, el mateix pacient o la mateixa família són els que ho amaguen.
Sobretot als col·legis, no? Que ara, si pateix un nen o una nena un assetjament, un bullying, pues, pot acabar amb suïcidi, no?
Perquè no, clar.
N'hi ha hagut casos. Ara, avui en dia, per sort, tenim molts mitjans que hi ha psicòlegs a dintre del col·legi, que a la nostra època no en teníem, i jo penso que són eines molt importants per detectar a temps doncs, nens que estan patint bullying, ho dic per pròpia experiència, perquè n'he tingut amb el meu entorn familiar, i les eines que fica l'escola han funcionat i s'ha fet una bona feina. No,
no totes, t'ho discuteixo.
Bueno, que tot és millorable, com tot, no? Sí. Com els acords d'associació també són millorables.
Però,
però és veritat que hi ha moltes eines dintre els col·legis, es fiquen en marxa, es poden millorar i poden arribar a funcionar, no?
Sí.
Però avui en dia no es deixa a un nen que està aïllat, que l'estan fent bullying, no se'l deixa sense una assistència, no? Cosa que és molt positiu, no? Després estaria les malalties mentals dels que són més grans, que existeixen i... malauradament existeixen, hi ha molta gent afectada i bueno, acaben amb, com hem dit, amb suïcidi, s'ha de dir ben clar i sense eufemismes, no?
Vull dir, la paraula suïcidi s'ha de dir clarament. Sí.
I jo crec que lo recomanable, i ho hem parlat algun dia en una tertúlia, que és molt recomanable pues, fer esport, tindre activitat, tindre objectius, o sigui, emplenar-te la teva vida de sobretot de l'esport, d'una vida sana, d'amics, de riure, i això jo crec que són teràpies que són bones, per a més de les que, evidentment, que el metge que et pot receptar. No?
Home, l'últim informe que ha sortit deixa clar, no?, que tenim una societat molt medicada, uns joves molt medicats, I el que dius tu, no? Pues el que necessita una medicació està clar, vull dir, però no tot passa per la pastillitis, no? També hi ha pues això, uns hàbits, pues això, i a més el doctor Moore, que va fer una xerrada, ho explicava, no? El tema pues, de les respiracions, el tema de fer esport, el tema de tindre uns horaris, de menjar certs aliments... Pues tot ajuda, clar.
La teràpia
clar.
De riure és,
sí,
és molt bona.
Sí, sí,
si l'aconsegueixes, i els amics, sí. I les persones, els familiars, jo penso que tots són teràpies boníssimes. I, bueno, a part evidentment, d'anar al psicòleg, que jo penso que ho tenim com un tabú, també, no?, anar al psicòleg. Jo penso que tots hauríem d'haver anat al psicòleg sí. Algun dia o un altre, perquè hi ha coses que potser ni tu les coneixes, no?, com un dèficit d'atenció que has tingut tota la vida i no te l'has detectat i pots ficar doncs, amb eines que et donen uns remeis i et pot ajudar moltíssim, no? Per tant, trenquem una mica també el tabú d'anar al psicòleg, perquè jo penso que tothom hauríem d'anar al psicòleg i que ningú tingui por d'anar-hi.
Doncs sí, anem a publicitat i tornem a trobar la Sandra Cano i l'Higini Martínez Illescas amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia amb Enric Fontbernat. Escaldes Engordany et convida a viure la màgia de Nadal.
Durant aquests dies, la parròquia celebra les festes amb un ampli programa d'activitats per a tota la família. Aquest any, reinventa el teu Nadal i vine a gaudir de tot el que hem programat, que barreja tradició, cultura i música.
Volem que t'endinsis a la màgia de Nadal, on no hi faltarà la visita del Pare Noel i de ses majestats els Reis Mags d'Orient.
Descobreix la programació completa al web del Comú.
I viu unes festes inoblidables a Escaldes Engordany. El Comú d'Escaldes Engordany et desitja un bon Nadal
i un feliç any nou.
Aquest Nadal, omple el sac de joguines a Juguetos CCA i regala màgia als més petits. Només fins al 20 de desembre, vine a Juguetos CCA i aprofita un 20% de descompte directe en la segona unitat. No deixis escapar aquesta oportunitat única i fes que els moments més especials brillin com mai. Recorda, només fins al 20 de desembre gaudeix d'un 20% de descompte directe en la segona unitat. Amb Juguetos CCA comparteix la màgia del Nadal.
Quan estàs de celebració, el més important és la companyia.
I el lloc? I si és el Molí dels Fanals, millor que millor.
Restaurant Molí dels Fanals. Aquest Nadal, el lloc ideal. Amb menú per grups i a mida. Cuina exquisida.
Hi ha una ubicació espectacular. A Arinsal, davant del Parc Natural del Coma Pedrosa i a peu de pistes.
Perquè l'on importa. Restaurant Molí dels Fanals. Reserves al 83 53 80.
No t'ho pots creure. Et sorprendrà. Per disseny, qualitat i preu. Arriba a Andorra Terra Nova, la marca de moda que triomfa a Itàlia. Tota la roba per a dona, home infantil. Pantalons, samarretes, camises, jerseis, dessuadores, jaquetes, vestits, roba íntima, sabates i accessoris. Directe d'Itàlia. Terra Nova. En exclusiva a River Sant Julià. Obrim el 20 de desembre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Sandra Cano i l'Higini Martínez Illescas. No sé si govern ha fet la Carta als Reis o el Pare Noel, però bé, parlàvem de transport en aquestes festes, que si no estàvem en estat de conduir, que tenim alternatives per tornar a casa. Bé, el tramvia urbà, el recorregut, diguem, de Sant Julià, més o menys de la duana fins a Escaldes, serà conegut el 2025. Bueno, aparentment el secretari d'Estat, el senyor Forner, doncs està empenyent la cosa, sense fer eufemismes, diguem que el tinem que empenya, el tramvia, però bueno, és el projecte doncs va avançant, per dir-ho així.
Jo he llegit una notícia, no sé si la podeu confirmar, que la CUP va presentar al govern de Catalunya i l'han aprovat, en principi, perquè aprovin el tramvia de la seu a Sant Julià, no? I penso que és vital per nosaltres, no? Penso que hi ha un escrit de Ricard Poy avui que ho explica i estic d'acord amb ell, no? És vital per nosaltres perquè de Sant Julià també es continuaria cap a les parròquies centrals i després per les parròquies més altes seria més difícil perquè hi ha hagut estudis i hi ha molta pujada i llavors s'hauria de fer com es fa segurament per cable, no? Però sí que és veritat que tindre interconnectat totes les parròquies és molt interessant i connectar-nos via tramvia per evitar totes les cues amb la Seu d'Urgell i accedir també a tots els habitatges que poden haver a la Seu d'Urgell també és molt interessant, i també donar pas a, doncs, a l'aeroport, que està funcionant molt bé i que tingui un mitjà de transport directe amb un tramvia, i de l'aeroport a la Seu també que hi hagi un transport.
Clar, l'única cosa que no sabem és el calendari de realització, si es fa, bueno, el recorregut que tindrà, però el que dius tu, clar, de la Seu pot dinamitzar encara més el teixit comercial de la Seu, amb l'inconvenient també de potser encarir també el preu de l'habitatge de la Seu, i el nivell d'ocupació a nivell d'habitants de la Seu. O sigui, és un guany, però també amb una, no diré una arma de doble fil, no? Però amb també unes repercussions que podrà tenir positives en alguns aspectes, però també amb unes conseqüències.
O sigui, que vingui més gent de la Seu a treballar aquí. Bueno, és que ja venen molts, ja tenim molta gent de...
O que molta gent d'Andorra se'n vagi a viure a la Seu, bueno, i facin que ja, per dualitat.
És que l'altre dia va haver una manifestació, que precisament la gent de la Seu es queixava d'això.
Que
hi ha un problema de mobilitat, és evident. Vull dir que Andorra és que no podem continuar amb aquests col·lapses que hi ha. Jo penso que qualsevol solució que es trobi, pues és bona, si és factible, no? Jo entenc que l'estudi que ha fet, pues bueno, i considera o creu que realment és bo pel país. És que tenim un problema de mobilitat molt, molt, molt heavy. I clar, jo que m'hi dedico a treballar amb el cotxe, pues ahir, per exemple, jo ho deia, dic, és que a més a Andorra la climatologia tampoc et permet una altra cosa. És dir, no pots agafar una moto, no pots agafar res, no? I clar, és cotxe, cotxe i cotxe. I hi ha moments que sí que pots agafar l'autobús, si és amb espai d'oci, però quan estàs treballant, estàs treballant. No sé, també, pues, no sé, altres opcions, és que no ho sé, jo vam estar a Singapur, i Singapur és que és clar, la ciutat dels 15 minuts, tot es fa en 15 minuts, en 15 minuts pots anar caminant, pots anar en bicicleta, és veritat que tenien un problema molt heavy amb el tema de mobilitat, i ells, que són així, ells són molt radicals, pues, van decidir gravar moltíssim al tindre un vehicle, no? I clar, l'impost de tindre un vehicle, pues, és tan luxós que la gent, pues, al final va optar amb el tema de fer servir els mitjans que tenia, els recursos del país. Però és que aquí a Andorra tampoc tenim recursos que funcionin, perquè arriba l'hivern, arriba a Andorra que estem a tope de tot, i bueno, pues els autobusos van com van, i clar, la gent, si no tens un servei de qualitat de transport públic, pues tampoc t'és atractiu per agafar-lo. No sé, que hi ha un problema, sí, que s'ha de trobar una solució també, quina és, no ho sé.
De totes maneres, comentaves, Enric, que encariria els preus dels joguers de la Seu, però la diferència entre la Seu d'Urgell i nosaltres és que ells han adoptat una manera perquè això no succeeixi. I, de fet, la Seu ja és una zona tensionada. Llavors, les zones tensionades de Catalunya tenen un lloguer màxim per metro quadrat, depenent si l'immoble és més vell o també depenent si tu has jugat amb un preu. És a dir, si jo com a propietari he tingut aquell immoble llogat a 700 euros durant 10 anys, jo no puc fer fora l'inquilí i ara ficar-ho a 2.500. Per què? Perquè s'entén que jo com a propietari a 700 euros ja cobria totes les meves necessitats, tant d'hipoteca o de... Ja sé que no estàs d'acord, Sandra, però ara podràs intervindre. És a dir, les zones tensionades limiten el preu de lloguer, cosa que aquí a Andorra no ha passat. Per tant, la Seu d'Urgell pot arribar un moment que no tingui més habitatges, això sí, i s'ha de construir més, però no passarà exactament el que està passant aquí, perquè tenen una legislació més ferma en aquest sentit. I tot no passa a la Sandra, que ens sembla que està aquí.
Jo és que estic totalment en desacord amb tu. És veritat que a la Seu d'Urgell el tema està molt tensionat. Han estat fins ara amb moratòria, o sigui, amb pròrrogues.
Però Sandra, que jo explico el que hi ha. No, no és que estiguis d'acord amb mi. Jo explico la realitat de Catalunya. Hi ha les zones tensionades...
Jo parlo de la Seu i de
les zones tensionades de Catalunya limiten el preu de lloguer, cosa que aquí no s'ha fet. I penso que és una mesura a tindre en compte, perquè no és cap invent que ens hem d'inventar els andorrans, sinó és una mesura que ja està funcionant a Catalunya, a 20 quilòmetres d'aquí. Per tant, si ja funciona a zones tensionades com Barcelona, o depèn del barri de Barcelona, o inclús a Lleida s'està funcionant, doncs aquí també ens hauríem de mirar-ho, per almenys mirar-ho de tal forma que sigui aplicable a Andorra. I si una persona ha pagat 1,5 milió per un pis, un àtic, doncs aquella persona sí que podrà llogar els 6.000 o 8.000 euros, però si una persona ha pagat 200 o 300.000 euros a la seva època d'un pis, no pot ficar els 6.000 euros. I aquesta és el que diferencia a Catalunya. No és que m'ho estigui inventant jo. No,
jo parlo de la seu, perquè jo he tingut la meva filla que estudiava allà, jo li vaig llogar un pis i bueno, el mercat és el que és. I ara tinc una companya de feina que ja viu al Pla de Sant Tirs i ja no es pot acollir cap pròrroga, li arriba la carteta i la fan fora. I si vol renovar el contracte és amb un altre preu, unes altres condicions i tot plegat. I a nivell jurídic, Andorra és veritat que té moltes coses que poder no són com a tots ens agradaria, però té una seguretat jurídica que a Espanya no la tenen. És que a la seu tens molts edificis, quan te dic molts és molts, amb ocupes. I tens molta gent que no paguen el lloguer i els propietaris no poden fer res. Aquest escenari que a Andorra no ens trobem, per exemple, a la seu allà, enfront de la Salle, hi ha dos o tres edificis que són d'ocupes. Aquells edificis ja no els poden ocupar famílies. Després n'hi havia uns altres que estaven a l'entrada de la seu a mà dreta, perquè jo no conec els carrers, que també, vull dir, que no és tot tan d'allonses com... No, saps? És que Andorra no ho fem tan malament, en molts aspectes, no? I que el tema de a vegades l'atenció del mercat es produeix quan hi ha moltes contencions, o sigui, quan hi ha moltes restriccions i quan només una part del que forme el que està en aquesta transacció és la que se'l penalitza. És un tema de dos. És un tema de dos. Vull dir, que saps?
Jo el que exposava, Sandra, és que els andorrans hem de ser capaços de quedar-nos amb tot el que hem fet bé.
Sí, que n'hem fet moltes coses.
Que tenim una seguretat, crec que és la número 1 o la número 2.
No tenim llei ocupa. I quan s'ha de fer un desnonament amb algú, pues al final s'han fet coses de que hi hagi desnonaments exprès. Vull dir que, ostres... Que...
Llavors, els ocupes aquí i la gent que ve aquí a viure i a invertir, que ara mateix amb la llei Omnibus serà més restrictiu la inversió, sabent perfectament que no podrà un ocupar la seva propietat, no?
No, perquè aquí no poden tenir ocupats, perquè al moment que hi ha una persona que viu en un pis sense un contracte de lloguer i sense un permís de residència, és que la pròpia migració, vull dir que no.
No té cap,
i és que no hi ha llei no, ocupa, és que exactament. No hi ha més.
Però tant, tot això ho hem fet molt bé, sí. Però podem millorar. Llavors, sí, però... si podem millorar, jo el que exposo és que no ens hem d'inventar res, i si hi ha una tensió dels lloguers aquí a Andorra, i hi ha molta gent que s'està aprofitant, molts propietaris, de que el tenien llogat a 600 euros i ara l'han fet fora i el lloguen a 2.500, doncs...
Però és que parleu... Jo et sento amb el dels 2.500, és que no és així, és que deu ser un cas puntual perquè hi ha molts propietaris responsables. És que no podem castigar tots per uns. I jo no me fico en defensar-los, que jo... Però bueno, el cas del 2.200 és un.
Estic d'acord que hi ha molts propietaris responsables i gràcies que hi ha propietaris de grans quantitats d'immobles aquí a Andorra, d'habitatges, que són molt responsables, i grans famílies d'Andorra, que els agraïm molt. Però jo mateix, visco als Caldes, tinc veïns que han rebut la carta que han de deixar l'habitatge.
No, però no els poden fer fora.
És una casa que s'ha rehabilitat, que sí. Està al centre dels Caldes, està molt ben situada, i els del primer pis l'han llogat a 2.300 euros. Quan aquella casa es llogava sempre a 600 euros, així. Per tant, això existeix.
Però és aquell cas, però no podem dir tot.
Hem de dir les coses clares.
També hi ha propietaris que tenen gent que tenen...
Sandra, em sap greu que hi ha gent que ens estigui escoltant, que a més tinc una carta davant que els fan fora durant dintre 5 o 6 mesos...
Però no els podem fer fora, Gini, no els podem fer fora.
No, hi ha poca gent que li fiquen 2.000 i pico euros. No,
que no són tots els casos.
Exactament. Sí. Això existeix.
Sí.
I jo penso que la gent que s'està escoltant i té una carta davant i passarà un Nadal no tan feliç com nosaltres, perquè té una carta davant que ha deixat el seu habitatge, la seva
però
llar,
si és que no els doncs podem fer fora, Gini.
I s'ha de dir les coses
Gini,
com són.
Que no els podem fer fora, es poden acollir una pròrroga forçosa fins al 2027 i els propietaris ho saben i els llogaters, i per això hi ha un institut de l'habitatge que els informen. Es poden acollir a pròrroga.
Sí, però això estaràs d'acord amb mi que són parxes, que si tu tens casa teva, perquè si tu has de pagar un lloguer, tu la consideres casa teva, que et facin fora i no saps on anar, perquè saps perfectament com professional aquests, que no hi ha pisos de lloguer.
A part de l'habitatge està com està i no n'hi ha.
I t'has d'anar fora del teu país, que sempre has viscut aquí, doncs has de dir les coses com són. I s'ha de dir les coses tal com s'està succeint. Hi ha persones que pues tenen una carta i ho estan passant molt malament.
Sí, no, no.
Per tant,
com
no,
també
no,
hi ha gent
no,
que tenen una residència...
No, no divaguem en dir, no, és que és casos puntuals, no. Hi ha molta gent que ho està passant i jo conec molts.
Sí, com hi ha gent que tenen una residència passiva des de fa molts anys i estan en pisos molt econòmics, no viuen pràcticament perquè no fan ni el temps que han de fer i estan fent servir un parc d'habitatge que seria molt bo que fos per nosaltres, pels nostres fills, per la gent que hi treballen i fan al país. Clar, però és que hi ha un desordre amb moltes coses que s'hauria de posar al dia.
De totes maneres, jo confio molt en la llei Òmnibus, dintre que hi ha coses que no podem estar o no d'acord, però confio molt en la llei Òmnibus. M'agrada fer les tertúlies amb tu, Sandra, perquè pensem diferent en molts aspectes. Però en molts aspectes de la llei Òmnibus confio molt perquè és una llei que també està feta per aquells 3.000 pisos que estan no declarats a altres països, doncs són gent propietària que no els ha declarat, per tant, no els poden ni llogar.
No, que hi ha que sí que estan declarats, el que passa que no els volen llogar.
Vale,
però bueno, perquè són gent part, de fora, són gent de fora que, mira, ja t'explicaré, hi ha gent de fora que per tindre un compte aquí a Andorra els que treien unes comissions bancàries tremendes, pues prefereixen tindre el seu pis tancat. És que, clar, hi ha molts casos, hi ha molts escenaris
Sandra,
diferents.
Estic parlant d'aquests pisos
sí.
Que no els tenen declarats, per exemple,
no, no hi ha 3.000 pisos no declarats.
Hi ha un
parc d'habitatge que no està llogat, però no que no estigui declarat.
Jo t'estic parlant en concret d'una quantitat de pisos que s'ha estimat...
Però que no són 3.000 que no estan declarats.
2.000 o els que siguin, claro. Que hi ha molta gent que els va comprar amb diners negres, anem a ser clars,
no, que no.
I no els va, no els va declarar...
Que no, Gini, que no et deixaré acabar algo que no és cert. Són gent que van comprar els seus pisos i no estan llogats. Però no que els van comprar ni amb diners negres ni res, perquè a més, que no és veritat, Gini, hi haurà gent que segurament no els tenen declarats. Però hi ha altra gent que o poder són pisos que són molt vells i no tenen capacitat econòmica per reformar-los i estan com estan. Inclús és gent d'Andorra o altra gent que els tenen tancats perquè tenen fills fora i els volen tindre tancats per ells. Però no tots els pisos són pisos ni no declarats ni pagats amb diners negres.
Moment...
Parlem amb... Si ho has dit.
Sí, però en cap moment, he dit tots els pisos que hi ha buits. No he dit això. Jo estic, si em deixes acabar,
sí.
Hi ha una quantitat, no diré 3.000, no diré la quantitat, però hi ha una quantitat gran de pisos, que sempre se n'ha parlat a govern, que són pisos no declarats al fisco espanyol, per exemple, per tant, no poden entendre si tenen un compte bancari, inclús per pagar la comunitat, o per pagar totes les despeses d'aquest pis, o per cobrar un lloguer, doncs aquell, amb la intercanvi d'informació dels bancs, doncs aquell propietari, tenint un compte bancari que està cobrant un lloguer, podria el fisco espanyol saber que té un pis aquí que al seu dia no el va declarar. Llavors, la llei Òmnibus el que dona pas és el govern diu, bueno, doncs aquest pis ens ho deixes administrar nosaltres i el lloguem i ja després ho arreglarem amb tu tots els lloguers que hi hagi. I això és el que una part de la llei Òmnibus està feta per tota aquesta quantitat de pisos, que encara que la Sandra ho negui, però existeixen.
No, que jo no ho nego.
Pues sembla que ho neguis, són aquells pisos que no estan declarats.
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. I a més, molta gent abans no els tenien declarats i no els volien declarar perquè hi havia el recàrrec del 150%, però una persona els va portar a Estrasburg, ha guanyat, i ara tota aquesta gent els poden declarar, que ja no tenen... Però no volen ells mateixos declarar-los. O sigui, no és que no els vulguin declarar, que no... Pues no, per lo que sigui, no ho sé, ho desconec jo... Però que sí, que això hi és.
No es volen declarar perquè avui en dia cobraran un 150% del valor del pis.
No, ara ja no. Que hi ha una sentència d'Estrasburg.
Sí, però aquesta sentència no, ara mateix no és totalment ferma
sí.
com perquè una persona tingui un pis no declarat i ho pugui ja llogar i donar d'alta.
És el famós 720.
Clar, el 720, clar, és que a més no ho dic jo, és que ha sortit en premsa i no ara, si no fa molt temps, el 720, amb aquesta sentència que l'estaven esperant moltíssima gent d'Espanya, doncs ja no... Nosaltres estem fent...
El que passa és que, del que esteu dient, sempre el sistema fiscal és el que potser fa més por i, de fet, el Capone va ser processat per evasió d'impostos i no per la part criminal que era. Aleshores,
sí.
Com sabem... cada país amb el sistema fiscal que pot tenir i tal, doncs potser hi ha encara aquesta por, per dir-ho així, o aquesta reticència, segons les actuacions que ha hagut a Estrasburgo, per aquests propietaris doncs, que tenen algun pis aquí que encara en el seu moment no els va declarar, i què faig, si no, i com anirà la cosa.
Sí, doncs ara ja ho podem fer tranquil·lament, i ja no ho dic jo, ho he dit també la Conxita Marsol en una roda de premsa, vull dir, és que és públic i notori, vull dir, amb aquesta sentència a Estrasburg, la sanció ja ha quedat sense cap mena d'efecte, i estem tots esperant, però fa temps, d'això. Ara poden demanar els seus 720, declaren i pues, tindran una sanció o no, però ja no tindran aquella, saps?
Però tindrà una sanció...
O no, perquè podria prescrit que no...
De fet, hi ha molts pisos que estan bloquejats ara mateix, encara avui en dia a Andorra, i estan buits per aquest afer, no? De pisos...
Bueno, doncs podem de fer més informació, hem d'informar més a aquests clients o a aquesta gent que en aquell moment va fer més pedagogia d'ells, que no passa res, no? És que ja... No sé, és complicat. Jo el que sí que crec...
Amb el fisco espanyol hi coneixeu segurament per amics. Això és molt... té una persecució... I inclús els residents d'Andorra que han vingut a viure aquí, una persecució del fisco espanyol, i hi ha molta gent que està visquent aquí, inclús que quan baixa a Espanya no utilitza les vises, vull dir, és molt...
No, que hi ha molta por,
Avui en dia. El fisco espanyol és molt dur, sí. I per això molta gent fugeix d'allà, no per no deixar de pagar, que molts youtubers ho han dit, que no és per no deixar de pagar, és per la persecució que hi ha fent totes les coses bé.
I del que dius també és també una part... del FIS, per exemple, una persona, un andorrà que doncs, té un fill que estudia a baix, que té que obrir un compte, llogar un pis, i hi ha tot un mecanisme també que cada any tens que justificar els teus ingressos i hi ha un document a presentar, sí. Perquè tens un compte a Espanya quan tu no ets resident. O sigui, el mecanisme, diguem, no és de traves, però de molt control, com dius tu, Gini.
Totalment. Sí, és que el fisco espanyol tu ets culpable i ara demostra que ets innocent. Va al revés. Llavors, per això la gent marxa del país
d'Espanya. L'obertura d'un compte a Espanya, penso que és més per el tema de la llei de prevenció de blanqueig i que, clar, vens a Andorra i havíem d'aquests diners que no sigui que... No ho sé. Aquí sí que no et sabria dir. Però aquí a Andorra també, obrir un compte, cuidado, que els departaments de compliance i tot ho posen complicat. Però bueno, però al final jo el que els dic a la gent i als meus clients és per protecció vostra, punto. I nosaltres com agents immobiliaris, que també som subjectes obligats, els hi fem pues, això, els CAICES, els ERIs, però és un tema de protecció de tots. No?
El problema d'aquí a Andorra, com sempre, que sempre passem de 0 a 100 sense que hi hagi un intermig, és a dir, o no hi ha controls de policia d'alcoholèmia o n'hi han 200, o no hi ha cap control dels diners que venen aquí a Andorra, que venien... a patades, o som els més restrictius del món, amb bueno, caixers,
has de
demostrar com has guanyat aquests diners, som els més restrictius avui en dia.
Que vam tindre una nota a la FinCEN i es va tancar un banc, com per no fer bé les coses.
Exactament.
És que clar, és
passat,
que no...
Passem de 0 a 100 en un moment, amb tot, perquè som així.
Però bueno, ja hi havia coses, però és que normal, és que ens van estirar les orelles, com van no posar-se serios, saps? Però clar...
Ara que parleu del cas de la BPA, bueno, encara no està acabat, però això podrà donar quasi a peu a una sèrie de Netflix.
Quants anys porten? És que és molt heavy.
No tinc el compte, però jo et diria més de 10, perquè, si no recordo malament, va ser el 2014, quan el març del 2014.
Havia entrat just el Toni Martí de cap de govern, era el seu últim mandat, no?
O sigui, ja portem 10 anys.
Sí, bé, poquets. Déu-n'hi-do.
Ara s'està variant, arribant a una solució pactada que ho està promovent.
En sèrio? Tu creus?
Sí, sí. Una solució pactada de que, perquè és que s'allargarà tant, o sigui, no és que...
Ajubirà el batlle, no?
Totalment.
Vull dir, ara, perquè era la minguranza que, no sé...
No, inclús ens ha portat a veure que la justícia aquí a Andorra no tenia una sala suficientment gran com per portar un cas d'aquests, no?
Va fer amb una
sala alternativa i ara mateix ja tenim l'edifici de la justícia que és suficientment gran.
Però,
no?
Bueno,
però llavors quan va passar, recordeu que la justícia estava en aquells locals, sí, no tenia cap sala gran. Sí. No?
I escolteu una cosa, i la gent aquesta que porten 10 anys allà sentats i amb els seus comptes embargats, si arriben a un pacte, què? Home, jo m'emprenyaria molt, perquè m'has tingut allà com sentat...
Però sobretot és un pacte per tot aquests treballadors, tots aquests implicats,
sí,
que estan bloquejats i no tenen forma de saber quan la justícia al final dirà pues sí o no, soc culpable o no, però diguem-ho ja. Vull dir que s'allargarà amb el temps. Hi ha molta gent, tant treballadors com afectats, com gent que té un compte allà i que s'allargarà tant que dius, bueno, és que no tinc futur, no puc tindre res amb un nom. Igual surto després, soc innocent, no?
Bueno, però
tant,
no
és... jo penso que no és dolent, no?, de pensar que es pot arribar a un pacte d'aquests de dir, bueno, anem a solucionar d'una via ràpida. I
home, els diners a la gent que ha pogut demostrar la seva procedència se'ls ha retornat,
sí, sí,
eh?
Sí. Només són hi ha una part, una sí, part que l'origen sí, és doncs, sí, més que dubtós, que han quedat... Doncs,
però els que tenien els seus diners, doncs, bueno, bé, que no passa res.
Sí, però hi ha una sèrie de treballadors que potser ja no, aquest, la seva sí, implicació sí, era mínima, clar, i estan bloquejats, per tant...
Sí, és el que et deia, eh?
S'han arruïnat la vida, perquè a veure, un treballador que també és com abans parlàvem de l'assetjament, i això ho tenien normalitzat. Aquestes coses que es feia aquí a Andorra dels bancs, això, ho tenien com normalitzat, si algo es va fer, que no ho desconec. Per tant, se'ls ha de donar solució, perquè tu no pots tenir una persona embargada tota la vida i al final que no hagi cap solució ni cap data de que digui, bueno, fins a aquesta data pues, hi haurà una solució.
No és que mentalment això et deu menguar.
Totalment.
O sigui, d'anar allà i vinga, i cada setmana. Això, és malalties, això mentalment et deu tindre, però totalment desacreditat.
Salut mental i de serveis, i tot té conseqüències.
Perquè ara no ho sé, però abans anàvem cada dijous i es veu que jo era un circo de no... Bé, venga.
Si tu imagina't que ets un treballador de la PA llavors...
No circo, vull dir que era com una exposició.
Dintre de la feina habitual que fa tothom i ho normalitzen tant que tu mateix pues, també haguessis dit, bueno, pues, és que a no ser que t'hagis tingut un raig de llum que hagis dit, no, això fins aquí arribo i això no ho faig, no? Però és, se'ls ha donat una solució. Jo penso que s'està promoguent això i penso no que...
Aviam si el 2025 arriba aquest desenllaç. Higini Martínez Illescas, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Passa unes molt bones festes nadalenques.
Igualment.
Una bona sortida d'any.
Coses.
Exacte.
El Papa Noel, els Reis i...
I ens diem fins l'any que ve. Sandra Cano, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu.
Passa també unes molt bones festes nadalenques.
I molt a fer les tertúlies amb l'Higini, perquè com que fem tertúlia, realment.
Exacte.
Sí.
D'això es tracta, diguem. Diferències d'opinions per
sí,
bon quòrum.
Sí.
Passeu molt bones festes i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.